cubano.
Són les 7.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda. Benvinguts a la linterna COPE Catalunya i Andorra. Rep la salutació de què parla la Montse Rodríguez. Avui tractarem temes que hem anat tractant al llarg del dia d'avui a la programació d'aquesta casa de la cadena COPE. I vull fer incidència en un tema que també tractarem aquí a la linterna, i és el tema de la Covid persistent. Demà passat, es celebrarà el Dia Internacional d'aquesta Covid persistent i encara hi ha moltíssims pacients que estan reclamant recursos mentre edificis d'arreu del món faran visible aquesta malaltia amb un color turquesa. Hem de dir que més de 300.000 persones hi ha a Catalunya que conviuen amb aquesta malaltia multisistèmica, crònica e incapacitant, per la qual cosa encara no existeix un tractament específic ni una xarxa assistencial adequada. Els pacients denuncien un any més l'infradiagnòstic, la manca de formació especialitzada, el tancament d'unitats i la desprotecció administrativa derivada de la persistent negació de discapacitats, incapacitats laborals i adaptacions al lloc de treball. Aquest negacionisme institucional obliga aquestes persones afectades a afrontar la malaltia de manera aïllada perquè la seva capacitat funcional i la qualitat de vida es deterioren de forma progressiva i severa. Hem de dir que estem parlant d'una malaltia reconeguda a escala mundial i que, òbviament, el buit administratiu d'una malaltia invisibilitzada fa molt de mal, no només als pacients que pateixen aquesta Covid persistent, sinó també per tot el seu entorn, la seva família, i com canvia la vida d'una persona com la que escoltarem avui, que porta 6 anys patint efectes d'aquesta malaltia del Covid persistent i que li ha deixat 21 patologies associades, que es diu ràpid. Avui parlarem amb ell i parlarem sobre els actes que es duran a terme aquest proper diumenge per commemorar aquest Dia Internacional de la Covid persistent. Això serà avui al llarg del programa, però com sempre abans anem a mirar què diuen els mapes del temps, perquè demà es presenta un dia bastant plujós. Demà dissabte arribarà un front fred que deixarà algunes precipitacions i hi haurà també un fort descens de les temperatures i vent. El dia tindrà un caràcter bastant hivernal. El cel començarà cobert i a la tarda els núvols s'aniran reculant per Ponent i Terres de l'Ebre i cap al vespre el cel s'obrirà del tot, excepte el sector central de la costa i del prelitoral i el vessant nord del Pirineu, on el cel es mantindrà molt cobert. Fins al migdia les pluges afectaran el terç nord i a la meitat oriental i de forma més dispersa a primeres hores del dia a la resta de Catalunya. A la tarda i fins al vespre, aquestes precipitacions es concentraran al sector central de la costa i al prelitoral, alguns punts de la Catalunya central. I al vessant nord del Pirineu anirà nevant durant tot el dia i la intensitat serà entre dèbil i moderada i de manera puntual podran anar acompanyades de tempesta i calamarsa. Així que molt pendents per les pluges de demà i diumenge, us avanço que farà fred de matinada, sol i neu a la cara nord de Catalunya i això sí, el vent serà fort. Divendres, dia de molts vehicles circulant per les carreteres i més aquestes zones. Hi ha algun tipus d'incidència? Des del Servei Català al Trànsit es informa la Sílvia de l'Amo. Bona tarda.
Bona tarda. Des del Servei Català de Trànsit comencem parlant de les vies que ja comencen a presentar retencions, sobretot en destinacions del cap de setmana i sobretot de cara a la neu. És el cas de la C-16, on entre Berga i havent passat Cercs en sentit al túnel del Cadí, en 7 quilòmetres de l'altitud, o la Nacional 145, on hi ha retencions a la zona de les Valls de Valira en diversos punts d'aquesta mateixa via. Pel que fa a l'àrea metropolitana. Destaquem els problemes que hi ha a l'AP7 a Barberà, en sentit Tarragona, també a la zona de Castellbí, de Rosanes cap a Castellbisbal, i a Vilafranca, en el cas de la B30, com és habitual, aturada a Sabadia cap a Martorell, i a l'entrada nord hi ha problemes a la C58, tot i que amb tendència a anar millorant d'entrada i de sortida. Això sí, en el cas de les rondes, a força mobilitat, especialment la ronda del litoral en sentit a Llobregat arran d'una avaria, i per tant cal circular amb cautela en aquests punts. Això és tot. Molt bona tarda.
Gràcies, Sílvia, per la informació. Comença aquí ara la linterna i parlem de menjar caducat. Tu ets els que mira la data de caducitat? O t'és igual i et menges el que sigui? D'això en parlem d'aquí a res.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra. El mundo está cambiando.
Las casas retumban, las ventanas se mueven y bueno, en fin, es...
El mundo está cambiando y necesitas la mejor información para saber cómo te afecta.
Ataque masivo de Estados Unidos contra instalaciones militares y estratégicas iraníes. La guerra afecta a un punto crítico del mercado del petróleo global, que es el estrecho de Hormuz. Eso indudablemente encarece el precio del petróleo.
El mundo está cambiando y necesitas referentes para saber cómo te afecta.
Escucha a Carlos Herrera de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Esports COPE, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes...
Passen 21 minuts de les 3 de la tarda, estem a Cornellà al Prat, 21. Jo crec que és un bon moment, no?
Claro, bueno.
Per fer un aplaudiment. Em recorda Dani Farquet.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Comienza Agropopular, saludos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española, con César Lumbreras.
¿En qué están trabajando ahora mismo en relación con la seca?
Estamos trabajando en un proyecto muy interesante.
Ayer cuando veníamos desde Madrid hasta aquí, el campo verde y muy encharcado.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
A esta hora repasamos claves informativas de la mañana.
Pronto habrá que empezar a preguntarnos por qué ha sucedido esto.
Entra ya en cope.es.
COPE Cataluña y Andorra.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver...
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti. Murprotec.
Quantes vegades hem obert la nevera, hem mirat la data d'un iogurt, d'un paquet de pernil o d'un tàper que fa dies que hi és a la nevera i hem decidit menjar-lo igualment? És una escena quotidiana a moltes llars. De fet, gairebé 7 de cada 10 espanyols reconeix que consumeix aliments un cop passada la data de caducitat, sovint confiant més en l'olor, l'aspecte o el gust que no pas en el que diu l'etiqueta. Tot i això, la gran majoria de la població assegura que sí que consulta la informació d'aquests productes abans de consumir-los. Segons el darrer baròmetre sobre seguretat alimentària de l'Associació de Fabricants i Distribuïdors, la EOC, el 94% dels consumidors llegeix habitualment l'etiquetatge dels aliments i la data que més interessa desperta és precisament la data de caducitat, un aparent contrasentit que revela fins a quin punt els consumidors coneixen les normes bàsiques de seguretat alimentària. Però no sempre les apliquem en el dia a dia. No és així, Mar Puerto, bona tarda.
En conjunt, el baròmetre dibuixa el perfil d'un consumidor cada cop més conscient i participatiu que cerca informació i comprèn millor els conceptes vinculats a la seguretat alimentària, tot i que manté hàbits quotidians que evidencien la necessitat de continuar reforçant la divulgació i l'educació en aquest àmbit. El 55% dels consumidors afirma consumir aliments encara que hagi passat el termini recomanat després d'obrir-los si considera que estan en bon estat, mentre que només un terç assegura respectar sempre el temps indicat pel fabricant. Marta Moner, responsable d'estudis Shopperview d'ICOC, l'associació de fabricants i distribuïdors, explica quin segment de la població ho fa més habitualment.
Els menors de 30 anys són els que presenten una major confusió sobre els conceptes, i els giren, podem dir. Per tant, és on en el segment de població on hauríem de fer més pedagogia o comunicant de forma diferent.
I l'etiqueta és un dels mitjans de contacte principals entre els consumidors i els productes d'alimentació. De fet, el 94% de la població afirma llegir habitualment la informació de l'etiquetatge i les dades que desperten més interès són la data de caducitat, que esmenta el 81% dels enquestats, així com també la llista d'ingredients i la informació nutricional.
És l'aspecte que més es busca a les etiquetes, perquè pràcticament en l'estudi veiem que tothom ens diu que llegeix algun aspecte de les etiquetes dels productes que compra, i el més buscat precisament és la data de caducitat o de consum preferent. No? A l'hora de comprar és en el que ens fixem més. I no només la data de caducitat, també després parlem de la caducitat secundària, per exemple, allò que ens diuen un cop obert consumir en 48 hores o consumir abans de 3 dies. Doncs és el mateix, també n'hem de fer cas d'aquestes indicacions.
Tot i això, el baròmetre identifica pràctiques de risc, com el fet de deixar refredar durant hores els aliments a temperatura ambient abans de guardar-los, rescalfar les sobres més d'una vegada i descongelar aliments a la taula durant llargs períodes de temps.
Com a consumidors, a vegades fem coses no del tot coherents o racionals, no? Segurament. Jo crec que no som del tot conscients d'aquests riscos que hi poden ser. No vol dir que sempre. On veiem major risc, on sabem que pot haver-hi un major risc, són tots aquells productes precuinats o llestos pel consum.
Així mateix, són freqüents els hàbits alimentaris que augmenten l'exposició a possibles riscos sanitaris, com ara la preferència per la truita poc feta o hamburgueses poc cuinades. I fins i tot el 41% assenyala que guarda aliments de la nevera a la mateixa llauna en què els va comprar. A més, pel que fa a les alertes sanitàries, més de la meitat dels consumidors recorda haver vist notícies sobre retirades de productes l'últim any. No obstant, el 73% considera que els nivells de seguretat han millorat respecte a les tres últimes dècades i el 61% entén que el risc zero no existeix. Sobretot plegat, parlem també ara amb la Victòria Castell Garralda, que és cap del Servei de Planificació, Auditoria, Avaluació del Risc i Comunicació de la Subdirecció General de Seguretat Alimentària i Protecció de la Salut del Departament de Salut. Victòria, molt bon dia.
Molt bon dia.
Clar, estem parlant de productes caducats i majoritàriament, no, segur que tots nosaltres en algun moment, conscient o inconscientment fins i tot, hem pres algun producte caducat. Això no sé si és realment perillós, fins a quin punt comença a ser una mica arriscat o què?
Bé, primer volia distingir que, bueno, com diu l'informe d'ECOC, el baròmetre de seguretat alimentària d'ECOC, l'etiqueta és un mitjà de comunicació amb el consumidor, però també és un mitjà de seguretat alimentària. I està molt relacionat amb les dates de consum, que tenim de dos tipus. La data de consum preferent i la data de caducitat. La data de consum preferent s'indica en aquells aliments que no són peribles microbiològicament, tenen una durada llarga i fa referència a les qualitats organolèptiques o sensorials del producte. La textura, el sabor, si un producte és més o menys una galeta, és més o menys cruixent. Passada aquesta data, el producte continua sent segur, però perd alguna d'aquestes qualitats organolèptiques, però es pot consumir amb tota seguretat. Mm-hmm. La data de caducitat s'indica en productes que són molt peribles, com carn, carn picada, peix, formatges frescos, les amanides llestes per al consum, els aliments llestos per al consum refrigerat, algun tipus d'embotits llescats, i un cop de passar aquesta data de caducitat, l'aliment no es pot consumir. I no ens hem de fiar de les característiques organolèptiques. És a dir, no, jo miro l'aspecte, l'olor, fa bona olor i tal, i no em menjo, perquè pot contenir bactèries que no alterin les característiques del producte i ens poden produir, pot produir una intoxicació alimentària.
Mm-hmm. Per tant, és important, com afirmes, no, diferenciar aquest consum preferent de la data de caducitat en si i, sobretot, tenint en compte el tipus de producte del que es tracta, no?
Exacte. I mai consumir un producte un cop superada la data de caducitat, perquè, com dic, inclús sense canvis en l'aspecte o olor, doncs el producte pot tenir bactèries que ens facin emmalaltir. I és important, aquests productes, també seguir sempre les instruccions de conservació indicades en l'envàs.
Uh-huh.
És consumir en refrigeració, consumir a temperatura inferior a 5 graus, sempre seguir les instruccions de conservació i les instruccions un cop obert l'envàs.
Amb quins productes hauríem de ser encara més estrictes? Amb iogurts, per exemple, amb les carns, com comentaves, amb què hem de ser encara més curosos?
Mira, sobretot amb les carns picades, les amanides directes per al consum, els formatges frescos, de pasta tova, de poca maduració, el peix, els plats elaborats, refrigerats, que cada vegada tenim més diversitat i més quantitat de plats refrigerats elaborats. Aquests principalment. En relació al iogurt és un cas molt especial. El iogurt, fins fa uns anys, era l'únic producte que la norma obligava a indicar data de caducitat. Les dates les posa a l'elaborador, a l'operador econòmic, i en funció del tipus de producte li posa data de caducitat o data de consum referent. Bé, fins fa aproximadament 15 anys existia una norma de qualitat del iogurt que indicava que s'havia de posar data de caducitat. Aquesta norma es va derogar i els productors doncs, posen en el iogurt la data de consum que consideren. I ja trobem iogurts que tenen data de caducitat i data de consum referent.
Uh-huh.
Vale. Per les característiques del iogurt, que és una llet fermentada i que conté bacteris làctics que són beneficiosos per la nostra salut, la flora intestinal, doncs aquests bacteris protegeixen que el producte es pugui contaminar o hi puguin créixer bacteris patògens. Per tant, el iogurt és un dels productes que un cop la passada la data de consum referent o mal indicada per alguns productors com data de caducitat, sí, es pot consumir amb seguretat.
D'acord, d'acord. I què és el que ens pot passar a nivell de salut quan consumim algun producte caducat d'aquests que ens comentaves fa una estona?
Bueno, doncs patir una intoxicació alimentària. I això és doncs una salmonellosis, una intoxicació per Escherichia coli, o també per Listeria monocytogenes, que és un patogen que és ubiquitari, que pot créixer a temperatures de refrigeració. Per això és important que les neveres domèstiques estiguin a una temperatura inferior a 5 graus, perquè així es limita el creixement d'aquest patogen que és Listeria monocytogenes, que és especialment una intoxicació per Listeria monocytogenes especialment greu en alguns grups vulnerables de la població, que són persones embarassades, persones grans que tenen el sistema immunitari més debilitat i persones amb el sistema immunitari immunocompromès perquè tenen algunes patologies cròniques o algun tipus de malalties.
Mm-hmm. I en el cas de menjar algun producte caducat, ens sentaria malament al moment o pot ser que no notem res però que realment estigui perjudicant el nostre cos?
Pot ser que no ens senti malament i pot ser en funció del microorganisme que pugui haver contaminat o crescut en aquest producte, pues cada microorganisme té el seu termini per produir una intoxicació alimentària. Hi ha algunes intoxicacions alimentàries que es produeixen al cap de poques hores,
clar,
mitja hora, dues hores de consumir el producte, i altres, com la Listeria, que poden trigar pues, setmanes en produir malaltia.
Uh-huh. I, clar, només cal anar als supermercats? Digue'm.
Sí, que la recomanació és no consumir, clar, mai un producte un cop ha passat la data de caducitat, que s'indica fixat a l'etiqueta de producte com dia i mes.
Sí, exacte. El que passa és que sí que és cert que molts supermercats fan ofertes, no? Ofereixen productes sí. caducats o a punt de caducar amb ofertes. Això realment hauria de ser així, imagino que no, però realment allà estan, no?
No, caducats no. Caducats no es poden comercialitzar, no es poden vendre. Amb poc temps per la seva caducitat, sí. I quan mirem ofertes, pues hem de vigilar les dates i veure si som capaços de consumir aquell producte amb aquesta poca vida útil que té.
Uh-huh, clar.
No? O si no, i quan a casa, a la nevera, pues un producte, perquè se'ns ha quedat atrasat, no? Està proper a la data de caducitat, el que podem fer per allargar la seva vida és congelar-lo.
Sí. Doncs, Victòria Castell-Garralda, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i donar-nos aquests consells que, al final, en el dia a dia tots anem fent, no? Però és important remarcar-ho i recordar-ho, sobretot. Gràcies.
Gràcies a vosaltres, i és important recordar-ho perquè continua haver-hi, tot i que es treballa des de totes les administracions perquè el consumidor distingeixi de forma clara les dates, com veiem, continua haver-hi confusió.
Clar, sí, sí. Merci.
Gràcies a vosaltres.
Este domingo, Castilla y León elige su futuro.
No te pierdas ni un detalle en COPE y en COPE.es.
Unos comicios decisivos en un momento político especialmente complejo.
Y al cierre de urnas, especial elecciones con Jorge Bustos.
Hay canciones que marcan momentos y coches que marcan historias. El Ford Kuga, con su sistema de sonido envolvente, te conecta con lo que amas. No dejes pasar esta oportunidad y llévate ya el Ford Kuga híbrido enchufable. Además, por estar fabricado en Valencia, disfruta de la ayuda máxima del Plan Auto Plus para un híbrido enchufable. Pide tu prueba en Ford.es y siente cada decibelio.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
O no ser d'alta muntanya? Aquesta és la pregunta que s'està fent aquests dies desenes de municipis catalans després de que el govern hagi presentat l'avantprojecte de la nova llei d'alta muntanya. El text redibuixa el mapa d'aquests territoris i redueix gairebé a la meitat els municipis que tindran aquesta categoria. Si la llei de l'any 1983 n'incluïa uns 300 arreu de Catalunya, la nova delimitació en breu només posarà 144, concentrat sobretot al Pirineu i al Prepirineu. Això deixa fora més de 150 municipis que fins ara hi estaven reconeguts o que consideren que comparteixen les mateixes dificultats estructurals. Altitud, dispersió de població, serveis limitats o problemes d'accessibilitat. Molts ajuntaments temen que aquesta exclusió es tradueixi en menys ajuts i menys oportunitats de finançament. Per això, almenys una trentena de municipis ja han presentat al·legacions per demanar que se'ls torni a incloure dins la mateixa categoria d'alta muntanya, asseguren que, tot i quedar fora del nou mapa, continuen afrontant els mateixos reptes que els territoris que sí que hi apareixen. Amb la Generalitat i alcaldes hem parlat avui i ens ho explica el Ricard Álvarez.
La Generalitat vol actualitzar una normativa que ha quedat totalment desfasada després de 4 dècades. El nou avantprojecte de la Llei d'Alta Muntanya neix amb l'objectiu de concentrar els recursos en aquells territoris que pateixen de forma més severa l'aïllament i el rigor climàtic. Segons ha explicat el director general de Polítiques de Muntanya, Carlos Guàrdia, el focus ja no es posa només en l'altitud, sinó en una estratègia de país que abordi reptes com l'habitatge o el canvi climàtic al Pirineu.
L'avantprojecte, subratllo perquè estem en la fase sí. d'avantprojecte,
sí.
Fa una aposta per centrar els esforços en aquell àmbit que d'una manera més genuïna presenta les característiques orogràfiques, climatològiques, socioeconòmiques de l'alta muntanya incloses la llunyania i l'aïllament, l'allunyament en relació als principals centres de població i activitats del país.
Aquesta redefinició implica que més de 150 municipis que fins ara es beneficiaven de la llei de 1983 quedin fora del nou mapa. El govern defensa que el criteri ha de ser supramunicipal i basat en la funcionalitat de les comarques pirenenques, ja que l'experiència demostra que la dispersió de petits nuclis no ha permès una governança eficaç. Guàrdia insisteix que la comarca és la unitat que garanteix la coherència en la gestió dels recursos.
Creiem que per al desplegament de les actuacions estratègiques, les diferents actuacions que surtin d'aquesta llei, l'àmbit ha de ser el supramunicipal, ha de ser l'àmbit comarcal i, en el cas de l'Aran, el del territori de l'Aran.
Una aposta per la simplificació administrativa que, malgrat les crítiques, el govern considera imprescindible per fer front als problemes estructurals del cor de Catalunya. Aquest nou disseny del mapa català no ha sentat gens bé a les zones que ara queden al marge. Per exemple, l'alcalde de Sant Guim de Freixenet, Francesc d'Assís Lluc, ha denunciat avui al programa migdia de COPE Catalunya i Andorra que l'exclusió suposarà un greuge comparatiu insostenible. L'alcalde recorda que la realitat climàtica no entén de fronteres comarcals i que municipis com el seu pateixen nevades i glaçades més severes que algunes capitals de comarca que sí que estaran protegides per la llei.
Per exemple, en el cas de Sant Guim de Freixenet, doncs aquí estem a 750 metres d'alçada sobre el nivell del mar, per tant patim glaçades, nevades com ha sigut aquest any, i estem a més altitud sobre el nivell del mar que, per exemple, capitals de comarques de muntanya, com pot ser la Seu d'Urgell, Solsona, Sort, Tremp, Olot, Berga o Ripoll.
La preocupació principal dels ajuntaments afectats és el finançament. Quedar fora del paraigües de l'alta muntanya podria tancar l'aixeta a subvencions vitals per al manteniment de camins amb forts pendents o per sufragar les despeses extraordinàries que generen els temporals d'hivern. L'alcalde de Sant Guim alerta que la solució que proposa el govern, vinculada a l'Estatut de Municipis Rurals, deixa desemparats aquells pobles que superen els 2.000 habitants.
Quan hi ha episodis de neus, com hem tingut ara, els pobles petits fan brigades molt, molt minces i equipament poc. Han de contractar a vegades gent que amb tractors i amb pales ens ajudin. I més si, com és aquest any, hi ha episodis de que cauen arbres a les vies, d'acord? Llavors aquestes factures d'això les hem de sufragar nosaltres, en val. Aleshores, home, si tenim una cosa que ens empari i que podem ser objectius de tindre un retorn d'aquesta inversió que fem per aquests episodis, doncs benvingut serà.
Amb les al·legacions sobre la taula, la Generalitat haurà de decidir ara si manté el seu rumb estrictament comarcal o si obre la porta a incloure de nou aquells territoris que, sense estar al Pirineu, viuen també en una lluita constant contra el relleu i el clima.
¿Tienes algo que decir?
Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55.
Hay muchos tipos de cero, como el cero absoluto, que es la temperatura más baja, el cero a la izquierda, que no vale nada, y el cero de Nissan, que es el descuento más alto y vale mucho, porque del 5 al 16 de marzo tienes toda la gama Nissan al 0% TAE. Sí, sí, 0% TAE. Consulta condiciones en tu concesionario y en nissan.es.
Disfruta y trabaja en cualquier lugar con el portátil HP OmniBook 7 con procesador Intel Core Ultra 5 y Windows 11 por 799 euros. Además, llévate un 15% de descuento en Microsoft 365 personal o familia por comprar cualquier PC Windows 11 con las tecnoventajas del Corte Inglés.
Amb motiu del Dia Internacional de la Covid persistent, que es commemora cada 15 de març, el col·lectiu d'afectades i afectats persistents per la Covid-19 participaran durant la setmana en diverses accions de sensibilització per fer visible una malaltia crònica i multisistèmica que continua afectant milers de persones després de la pandèmia del SARS-CoV-2. Avui, com sempre, és un plaer parlar amb gent del col·lectiu d'afectats i afectades per aquesta Covid persistent de la Covid-19. I en aquest cas parlem amb el Carles Càrcamo. Carles, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, Montse.
Bueno, si et pregunto què et va passar fa 6 anys...
Doncs jo fa 6 anys, l'endemà que ens confinessin, vaig començar a trobar-me malament i res, eren els símptomes que tenia la Covid. I estem parlant de fa 6 anys, amb una setmana crítica, quan les notícies eren que ens havien confinat i que la gent es moria. O sigui que era va ser un moment molt, molt complicat, molt dur.
Quan et van dir que paties Covid persistent? Vas estar molt de temps esperant aquest, diguem-ne, diagnòstic, Carles?
Doncs jo vaig tenir i tinc la immensa sort de tenir una doctora de capçalera que va ser ella la que em va parlar, perquè jo anava constantment, estava tornant a anar a la consulta perquè constantment em passaven coses que no entenien, i va ser allà que al cap d'uns mesos em va dir que estem mirant però no ens expliquem, i jo crec que tu m'has de sentir parlar d'això que es diu Covid persistent, i va ser allà que em va parlar.
Com et vas quedar en aquell moment? Com et vas quedar? Quina va ser...
Primer se t'acaba una mica la por, perquè comences a pensar que què passa, perquè era constant de tenir una malaltia darrere l'altra, no parava, i sentir com una etiqueta, penses, ai, que bé, però després que aquesta etiqueta es fa molta por, perquè és una etiqueta d'una cosa nova i que no se sent res. Per tant, diguem que l'alegria de sentir-se etiquetat va durar molt poc.
Com t'ha afectat això en el teu dia a dia, Carles?
Doncs és un canvi de vida absolutament, és un terrabastall per complet. Jo encara vaig estar treballant durant un any i mig malalt, amb molta dificultat, però després gairebé 2 anys vaig tenir una reinfecció, i aquí ja van pitjorar moltíssims els meus símptomes. Jo ara tinc 21 patologies diagnosticades, que fa 6 anys no tenia, i clar, aquestes dificulten molt la meva vida. Ja fa gairebé 4 anys que no treballo, tot el que això deriva, i d'aquestes patologies n'hi ha 4 que realment fan impossible portar la vida que deu.
Com ho pren el teu entorn? T'ho dic perquè, clar, la gent, quan són coses que no es veuen, no? I dius, no, és que estic malalt, no? I, no sé, t'has sentit recolzat per l'entorn, ja no dic familiar, que m'imagino que sí, dic l'entorn general, no? Dels col·legues, dels veïns, d'amics teus, que diuen, venga, Carles, tio, tal, això. Com... T'has sentit acollit per això?
És complexa, perquè al principi sí, però quan es va allargant la gent no ho entén, perquè és una cosa que es comença, diguem, a allargar o a estirar molt en el temps, a persistir, i no entenen. I sobretot com no és una cosa que, diguem, et fas una radiografia i hi ha un os trencat, és com... I ho aixequen molt a l'estat d'ànim, i que hi pots més, i sobretot el dia que et veuen bé, que et veuen bé un dia perquè tu aquell dia fas l'esforç per veure't, no? I diuen, ah, però si et veig bé, o sobretot quan els expliques què et passa i que et diuen, ah, a mi això també em passa, això és l'edat, i és com intentar, t'has de justificar sempre que estàs mal, i això és molt, molt cansat.
No, tu ets jove, no, Carles? Quants anys tens?
Bueno, em faré 57 al juny.
Bueno, un tio jove.
No, sí, sóc jove, però vaja, sí, això em va passar amb 50 anys.
Clar, va ser un cop dur. Clar, al igual que tu, hi ha més de 300.000 persones a Catalunya que conviuen amb aquesta malaltia multisistèmica, no? Crònica, incapacitant, sí. Per la qual encara no existeix un tractament específic, no? Ni una xarxa assistencial adequada, no? Hi ha molt infradiagnòstic, hi ha manca de formació especialitzada, no? El tancament d'unitats i la desprotecció administrativa derivada de la persistent negació de discapacitats, incapacitats laborals i adaptacions al lloc de treball, no? Hi ha negacionisme institucional en general, no?
Sí, això que has dit ara, amb 3-4 frases molt ben lligades, realment això és un malson per nosaltres, perquè això és, ens toca a tots els aspectes essencials de la nostra vida. Primer, que no hi hagi un reconeixement, que no se'ns compti. Sabem que és aquest el percentatge, però vull dir... el Departament de Salut va assistir, han passat 6 anys i encara no es fa un recompte oficial, no volen saber quan som. Això està molt associat també al fet que el Covid doncs ja no es compta, sembla que no hi hagi Covid, quan hi ha pujades, sobretot a partir de l'octubre fins al febrer, hi ha moments que les plantes de, hi ha plantes d'hospital que es tornen a omplir i això no se'n parla. Les dificultats ara doncs, per inclús de donar l'alta, la baixa laboral quan algú agafa el Covid, no, amb el Covid pots anar a treballar, no? Vull dir, no entendre que avui en dia han volgut com gripalitzar el Covid i el risc, per exemple, que el Covid ara és una grip forta i no. Agafar el grip, el Covid ara és un risc d'agafar la Covid persistent. I uns quants entrenats també diuen nosaltres que agafar la Covid persistent és una cosa molt futura que et canvia molt la vida.
Home, tu ja m'has dit abans, tens 21 patologies associades a aquesta Covid persistent, que això es diu ràpid. Però, clar, és que estem parlant d'una malaltia reconeguda a escala mundial. És una malaltia avalada per milers de publicacions científiques. Jo no puc entendre com hi ha aquesta deixadesa. Jo sé que si fos pel metge de capçalera teu, l'altre i l'altre, perfecte, no? Però és que això ha de ser una cosa multidisciplinar i, a més, avalada pels governs, no? Que diguin, escolta'm, anem a treballar, anem a invertir, perquè, clar, això només ho sap el qui pateix aquesta malaltia del Covid persistent i les associades.
Sí, mira, per exemple, tu deies el tancament d'unitats a Catalunya, només queda una unitat oberta de Covid persistent, que és a Can Dut, l'hospital dels Germans Trias a Badalona. Només queda aquest. El Departament de Salut va decidir en el seu moment tancar les unitats de la resta de l'hospital arreu de Catalunya i que l'atenció se'ns donés des dels CAPs. Els CAPs, com tu deies, dependrà molt de la sort que tinguem del metge, que la majoria poden ser molt bons, però vull dir que realment vulguin formar-se i estar oberts a entendre doncs, que hi ha molta gent que es presenta a una consulta i que puguin veure el diagnòstic d'una cosa. Era nova, però ja no és nova, portem 6 anys aquí.
És heavy.
I hi ha moltes companyes que no tenen aquesta sort que he tingut jo, no?, de trobar-te un metge, un doctor o una doctora que realment s'escolta, doncs, que ha fet la seva feina. Ara mateix hi ha editats manuals amb els que hem intervingut també els pacients, no?, els afectats, però te'ls has de voler mirar. Encara hi ha molt negacionisme. Però, evidentment, això ve de dalt. I per què ve? Perquè nosaltres som un grup enorme de gent, la gran majoria en edat de treballar, en edat de produir, i, evidentment, si se'ns reconeixen els nostres drets, que se'ns han de reconèixer, perquè tenim tot el dret que estem malalts, i molts no tenen capacitat de treballar, i, per tant, molts tenen dret a una incapacitat, molts ja ens han donat la discapacitat, però la discapacitat és que se'ns reconegui la dificultat a l'hora de fer la nostra vida diària, i l'altra cosa és la incapacitat laboral. I aquí és on tenim els problemes, perquè la Seguretat Social està denegant a la mateixa Catalunya el 93% dels els malalts de Covid persistent que presenten la discapacitat, perdó, que presenten, que els seus metges creuen que necessiten la discapacitat. No que ho creguin els malalts, sinó que ho creuen els seus metges. I recordem que la Seguretat Social està negant la paraula als metges de la sanitat pública, però són els metges que estan presentant aquests informes.
Doncs recordem que el proper diumenge 15 de març, Dia Internacional de la Covid Persistent, els pacients reclamen recursos. Recordem que hi haurà molts edificis d'arreu del món que faran visible la malaltia amb el color ciano-turquesa fosc, amb un còdic també que hi posaran, símbol de la visibilització de malalties. T'agraeixo molt que avui hagi
hagi estat amb nosaltres, Carles Carcamó, portaveu del col·lectiu d'afectats i afectades persistents de la Covid-19. Aquí teniu els nostres telèfons i el diumenge celebra el dia, però per vosaltres són els 365. Que això quedi clar i que es busqui solucions ràpides, perquè són situacions molt dures que s'han de viure. Carles, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos la Montseny.
Una abraçada. Sort.
Una abraçada.
Salut.
Merci.
Este fin de semana en COPE lo damos todo.
Toda la liga en tiempo de juego, con los números uno del deporte, con Paco González y Manolo Lama.
Este sábado, Atlético de Madrid-Getafe, Real Madrid-Elche. El domingo, Barcelona-Sevilla. Y atentos a lo que pase en las urnas en el Barça.
Y esta es la primera ronda informativa.
La ronda.
Y en Castilla y León.
Este domingo, especial elecciones con Jorge Bustos desde Valladolid.
Unos comicios decisivos en un momento político especialmente complejo.
Y junto a él, Pilar García de la Granja y todo el equipo de COPE, pendientes de cada dato y cada reacción.
Este fin de semana en COPE lo damos todo.
Pata Negra es la única marca de vinos con 8 denominaciones de origen: Jumilla, Rioja, Ribera del Duero, Rueda, Toro, La Mancha, Valdepeñas y Cava. El vino de un país, Pata Negra. Brindemos con el vino que nos une, Pata Negra.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol. Verano de novela, en todos ellos te veo yo.
Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad con hasta 400 euros en cupón regalo del Corte Inglés. En Isla Mauricio, Cartagena de Indias, Punta Cana. Consulta condiciones, reserva con New Blue y Viajes El Corte Inglés.
Ocasión Plus llegó, la revolución de los precios empezó, hasta 40% de descuento, más de 120 centros, con más de 4.000 coches, a un precio genial, solo una semana, no la dejes pasar, revolución, la revolución la hace Ocasión Plus.
Securitas Direct.
Buenas, quería información para instalarme una alarma. Han robado mi bloque y no quiero que me pase lo mismo.
No se preocupe. Porque nuestra alarma con cerradura inteligente tiene un cilindro de máxima seguridad que le protege de las técnicas de robo más avanzadas, dando aviso a policía en caso de intrusión.
Ah, qué bien. ¿Y pueden instalarla hoy?
Por supuesto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Sabíeu que un de cada tres catalans tindrà algun problema de son al llarg de la seva vida i uns 150.000 reben tractament per l'apnea del son? Avui és el Dia Mundial del Son i tenim el plaer de parlar amb la doctora Núria Grau, que és pneumòloga i coordinadora del grup de son de la SOCAP, que és la Societat Catalana de Pneumologia. Doctora Grau, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, molt bé.
Dormir i salut, relació sí o sí?
Hombre, sens falta. La qualitat del son i el son de qualitat és un pilar fonamental per la salut. I ja els que ens hi dediquem intentem promoure-ho. Cada vegada influeixen més altres factors, com l'estil de vida, estressant, l'ús excessiu de pantalles, uns horaris de son irregulars, això impacta en la nostra qualitat de son. Però promoure una bona higiene és important per detectar aquests trastorns i hauria de ser una prioritat de salut pública.
Efectivament. Què es coneix com a higiene del son? Quantes hores hauríem de dormir? No sé si també depèn de l'edat, del sexe, hi ha un número genèric d'hores que diguis hem de dormir aquestes, si menys aquestes, malament rai.
Correcte, el son va canviant al llarg de la nostra vida. No té res a veure en la edat d'infància i adolescència o en edat adulta o en la vellesa. Les hores que necessitem per dormir canvien al llarg de la nostra vida. En l'edat adulta, en l'edat laboral, es recomana dormir un mínim de 8 hores. Això és una bona higiene del son, però també impacta un horari regular. No és el mateix dormir 8 hores sempre a les mateixes hores que fer torns, per exemple, laborals. Hi ha moltes persones que han de fer torns laborals, això impacta una pitjor qualitat del son. Altres mesures, evidentment, és l'abstenció de l'hàbit tabàquic i l'alcohol, que també impacten una pitjor qualitat del son. També la dieta, hem de fer un sopar lleuger abans d'anar a dormir. Un sopar copiós i de mala digestió ens farà descansar pitjor. I un un exercici moderat, eh? Més aviat a la tarda, abans d'anar a dormir, per poder cansar-nos una mica i poder generar aquesta pressió de son que necessitem per poder descansar millor.
Portem uns anys també parlant, doctora, del tema de l'estrès, luxe excessiu de pantalles a la nit o en aquests horaris que són irregulars. Pantalles fora de l'habitació, no?
Sí, i tant. Això intentem incidir molt en les primeres edats, no?, que és quan encara podem tenir més incidència a nivell educacional. Les pantalles a fora de l'habitació, perquè estar amb la pantalla abans d'anar a dormir, això ens inhibeix el son, ens inhibeix la melatonina i, per tant, evitem aquest estímul que ens dona la sensació de somnolència, que és la melatonina. Si la inhibim, doncs retrasarem l'horari fisiològic d'anar a dormir. Per evitar-ho, doncs, pantalles, ordinadors, iPads i mòbils a fora de l'habitació.
Dins del conjunt del trastorns del son, els respiratoris són els més freqüents, doctora?
Sí, els trastorns respiratoris són els més freqüents. Avui en dia és la consulta més freqüent dins de la consulta de pneumologia general. Representa un 50% de les nostres visites. És molt freqüent i té unes implicacions importants en la salut. És important sospitar-ho i detectar-ho de manera precoç per prevenir futures complicacions a nivell de salut.
Les principals barreres relacionades amb aquesta falta de diagnòstic del son, el desconeixement dels símptomes per part de la població i la normalització del ronc, que moltes vegades es percep com una cosa sense importància, és preocupant, no? Perquè després veiem aquestes llargues llistes d'espera per estudis del son.
Exacte. Tenim una dificultat en l'accés del diagnòstic. Les unitats del son estem molt saturades per la demanda-demanda, no? Per una banda, per símptomes, no? Els pacients que consulten per roncs i apnees observades familiars i mala qualitat del son, el pacient consulta per sospita d'aquest trastorn, o bé per la coneixença de l'associació de l'apnea del son amb altres malalties i, per tant, el personal mèdic doncs, ha d'investigar si hi ha una apnea subjacent de cara a millorar el pronòstic de les altres malalties, especialment cardiovascular.
Imagino, doctora Grau, que el metge de capçalera sol ser sempre el primer punt de contacte, no? I és el que pot valorar el risc inicial, però en funció dels símptomes el pacient s'ha de derivar a pneumologia.
Correcte, eh? El pacient de capçalera sol ser el primer punt i ell valora el risc inicial i també la prioritat, no? En pacients de més risc. És important la professió del pacient. Hi ha professions que ens alerten. La mala qualitat del son i apnees del son donen somnolència i en funció de la professió del pacient doncs hem de diagnosticar-ho de manera més preferent. I en funció dels símptomes el pacient doncs es pot derivar a pneumologia, sobretot si el trastorn és respiratori, com l'apnea, o a neurologia o neurofisiologia quan se sospita un trastorn del son no respiratori, com per exemple doncs, cames neguitoses, narcolèpsia o altres trastorns del son no respiratori que són molt menys freqüents.
Normalment se sol fer una avaluació multidisciplinària a les unitats del son o també intervenen otorrins, cirurgia maxilofacial, psiquiatres, depenent del problema? No sé, pregunto.
Sí, les unitats del son dels hospitals de referència són multidisciplinars. Tenim uns comitès on presentem els casos complexes, tot i que la porta d'entrada sol ser majorment pneumologia pels problemes respiratoris que hem dit que són els més freqüents. Depèn de l'anatomia de la via aèria superior del pacient o de com es comporta amb el tractament, doncs moltes vegades compartim els pacients amb otorrino, correcte, que ens pot fer una bona valoració de la via aèria, inclús alguna cirurgia, o bé si són trastorns esquelètics, doncs els cirurgians maxilofacials, o bé si són trastorns no respiratoris com insomni o altres malalties neurològiques, doncs neurologia o psiquiatria.
Recordeu, avui és el Dia Mundial del Son, en definitiva són els 365 dies, per a qual cosa es demana promoure una bona higiene del son i reforçar, com dèiem abans, la detecció precoç com a prioritat de salut pública, i avui hem tingut el plaer de parlar amb la doctora Núria Grau, pneumòloga i coordinadora del grup de son de la Societat Catalana de Pneumologia. Doctora, moltes gràcies i que descansi bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu-siau.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
A esta hora repasamos claves informativas de la mañana.
Pronto habrá que empezar a preguntarnos por qué ha sucedido esto.
Entra ya en cope.es.
El mundo está cambiando.
Las casas retumban, las ventanas se mueven y bueno, en fin.
El mundo está cambiando y necesitas la mejor información para saber cómo te afecta.
Estados Unidos no descarta enviar tropas sobre el terreno a Irán. Los precios del gas se disparan casi un 50% en Europa. Macron afirma que no dudará en usar el arma nuclear para proteger los intereses europeos.
El mundo está cambiando y necesitas referentes para saber cómo te afecta.
Escucha a Jorge Bustos de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
¿Qué es esto? ¿Hablamos de una alergia al frío como alguien que padece una reacción al polen?
Como una reacción exagerada de la piel por la exposición al frío.
Eso de que es que la economía resiste y claro, lo que la gente piensa es en el bolsillo. Los principales problemas de España son la vivienda y la economía.
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Este programa que hacen los de Fin de Semana, descubro cosas que me pasan personalmente.
Con Cristina López Slichting.
Esports COPE, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes.
És un plaer saludar aquesta hora de la tarda, 3 i 40 minuts, al president del Girona, del Figeli.
Menjar caviar és estar a primera divisió, totalment. Però el Girona. Un altre club pot ser jugar a la Champions o jugar a competició europea, no? Pel Girona, caviar és jugar a primera.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Set de la tarda, 50 minuts, Linterna COPE Catalunya i Andorra, i com bé sabeu, us estem parlant de l'avantprojecte de la nova llei d'alta muntanya i dels nous criteris que marquen quins territoris es poden considerar o no d'alta muntanya. Poblacions que comparteixen altitud, dispersió de població, serveis limitats o problemes d'accessibilitat. Fins ara n'hi havien uns 300 pobles arreu de Catalunya amb aquesta categoria, però amb la nova llei només es reconeixen 144, concentrats sobretot al Pirineu i al Prepirineu. És a dir, 150 es queden fora de la llei. El govern diu que els canvis eren necessaris perquè la normativa havia quedat totalment desfasada. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí, en aquest sentit, Carlos Guàrdia, que és el director general de Polítiques de Muntanya, diu que calia concentrar els recursos en els territoris que pateixen d'una forma més severa algunes adversitats com aïllament o el rigor climàtic. A Herrera COPE Catalunya i Andorra, Carlos Guàrdia ens ha explicat que el focus ja no es posa només en l'altitud, sinó en reptes nous com l'habitatge o el canvi climàtic.
L'avantprojecte, subratllo perquè estem en la fase sí. d'avantprojecte, sí. Fa una aposta per centrar els esforços en aquell àmbit que d'una manera més genuïna presenta les característiques orogràfiques, climatològiques, socioeconòmiques de l'alta muntanya, incloses la llunyania i l'aïllament en relació als principals centres de població i activitats del país.
El govern defensa també que el criteri ha de ser supramunicipal, és a dir, posant en valor les comarques pirinenques, perquè és una manera, diuen, més eficaç de gestionar els recursos.
Creiem que per al desplegament de les actuacions estratègiques, les diferents actuacions que surtin d'aquesta llei, l'àmbit ha de ser el supramunicipal, ha de ser l'àmbit comarcal, i en el cas de l'Aran, el del territori de l'Aran.
En definitiva, una aposta per la simplificació administrativa, que això sí, ha aixecat moltes crítiques entre els municipis que han quedat fora d'aquesta nova llei d'alta muntanya.
Molts ajuntaments temen que aquesta exclusió vulgui dir que tindran menys ajuts i menys oportunitats de finançament. Per això, almenys una trentena de municipis ja han presentat al·legacions per demanar que se'ls torni a incloure dins la categoria d'alta muntanya. A migdia COPE hem parlat amb el Francesc Lluc, que és l'alcalde de Sant Guim de Freixenet, a la comarca de la Segarra.
I ens ha reconegut que el principal temor és perdre la possibilitat d'accedir a ajuts tan necessaris per a poblacions petites. Sant Guim de Freixenet és una petita població que es troba a 750 metres d'alçada sobre el nivell del mar, més altitud fins i tot que algunes capitals de comarca com la Seu d'Urgell, Solsona o Sort. Pateixen igualment glaçades, nevades, tenen dèficit de transport, habitatge, serveis, i per això no comparteixen haver quedat fora de la llei.
Diferents ajuts que pugui treure la Generalitat, com de fet està passant per l'arranjament de camins, sobretot, i els municipis de les zones de muntanya que tenim forces pendents, perquè aquí hi ha camins que de cop i volta trobes amb pujades d'un tant per cent de desnivell molt alt, es deterioren molt. I ja quedem fora, quedem exclosos d'això. I nosaltres el que reivindiquem és dir, molt bé, no tenim res en contra del Pirineu, eh? Al contrari, perquè si una cosa ens farem vanagloriar a Lleida és de la marca Pirineu, eh? De la de Lleida i de promocionar el nostre Pirineu. Però, home, tampoc costa tant, perquè la partida que necessitaria per això, perquè ens englobés.
I, evidentment, si queden fora d'aquestes ajudes, el que quedarà molt tocat serà el pressupost municipal.
Quan hi ha episodis de neus, com hem tingut ara, els pobles petits tenen brigades molt, molt minces i equipament poc. Hem de contractar a vegades gent que amb tractors i amb pales ens ajudin. I més si, com és aquest any, hi ha episodis de que cauen arbres a les vies, d'acord? Llavors aquestes factures d'això les hem de sufragar nosaltres, en val? Aleshores, home, si tenim una cosa que ens empari i que podem ser objectius de tindre un retorn d'aquesta inversió que fem per aquests episodis, doncs benvingut serà.
I es donen circumstàncies difícils d'entendre. Per exemple, que municipis propers a Sant Guim de Freixenet, municipis dels Solsonets, sí que tinguin el privilegi d'alta muntanya, tenint en compte que l'orografia és molt similar.
Dos municipis de la Segarra, que havien sigut històricament de la Segarra, com Torà i Biosca, fa relativament poc temps, van canviar de comarca, de la Segarra cap al Solsonès, precisament perquè el Solsonès és comarca de muntanya, i ells consideraven, i amb, bueno, jo amb això no hi entro, ells van considerar així, que podien ser objecte de tenir uns ajuts diferents dels de la Segarra. Per tant, el mejor postor, que diria aquell, no? Home, pues, o juguem tots amb les mateixes cartes o trenquem la baralla.
Com deien, molts dels municipis que han quedat fora han presentat al·legacions i confien en que s'admetin a tràmit i es tinguin en consideració a l'hora de tramitar aquesta nova llei.
Yolanda Bernal, gràcies. Bon cap de setmana.
Igualment, fins dilluns.
I ara arriba el moment dels esports, a la Linterna Cope Catalunya i Andorra, i estem escoltant de fons el lloc on està avui el company Albert Díez. Albert, què tal? Bona tarda.
T'agrada, Montserrat? Bona tarda a tothom. Estic al Palau Laugrana, que avui viurà un partit de bàsquet de la 31a jornada de l'Eurolliga entre el Barça i el Hapoel de Tel Aviv, però a porta tancada, és a dir, que no tindrem públic aquí a la Casa del Bàsquet Blau i Grana. També t'he de dir que aquestes instal·lacions del Camp Nou, a banda d'estar bunkeritzades per aquest partit, estan gairebé bunkeritzades perquè saps, sí, que el diumenge, demà passat, és un dia especial. Juga el Barça de futbol, té partit a un quart de cinc de la tarda davant el Sevilla, però és una jornada electoral per triar el nou president del Barça pels propers 5 anys, si et sembla. Comencem per aquí, perquè avui, divendres, és el tancament de campanya i està pendent de gairebé tot el Víctor Navarro. Aquesta hora, tancament de campanyes. Com està la situació? Bona tarda, Víctor.
A aquesta hora, tancament de campanyes dels dos candidats. Bona tarda, Montse Albert, Joan Laporta a la Pedrera i Víctor Font a la seva seu, a l'Avinguda Diagonal, en Ram a la Catalunya, molt a prop els dos, a la ciutat de Barcelona. El so a les seus és del de president-president, un font que avui presentava l'antic director general de l'Eurolliga, Jordi Bertomeu, com a futur responsable de la secció, i un Laporta que ha tingut a Deco com a assistent de luxe a la Pedrera. Demà jornada de reflexió i diumenge de 9 a 9 eleccions a Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona i Andorra com a punts de votació. Els candidats i antics presidents acomiadaran en la vetlla el president Reina diumenge a ben d'hora i que pel migdia aniran al Camp Nou. I de les enquestes, les que tenen des de la candidatura de Joan Laporta, de l'expresident, donen un 15-30% d'indecisos i els donen lleuger avantatge d'un 60% favorable per un 40% de Víctor Font.
Gràcies, Víctor. Estarem pendents de 9 a 9 al termini obert de votacions pels propers 5 anys, Joan Laporta o Víctor Font. Per cert, d'aquest Barça-Sevilla, avui ha entrenat amb normalitat Lamine Yamal, també Eric García, i ja ficats de ple en aquesta 28a jornada primera que s'obre avui a partir de les 9 de la nit amb l'Alavés Villarreal. Demà, 2 de la tarda a Montilivi, allà hi serem, Girona Athletic Club. No hi és Víctor Reis. Per sanció, recupera el Girona Àlex Moreno. Michel Sánchez, tècnic del conjunt català.
Cada partit és difícil, complicat, no sé quan arribarem a aquesta xifra. Desitjo el més abans possible, però hem de lluitar cada partit. I demà és un partit important per continuar sumant i fer un bon partit amb la nostra afició.
Té 31 punts al Girona, un més 6 sobre el descens. Ja toca començar a sumar de 3 en 3. El diumenge a les 2 de la tarda serà el torn de l'Espanyol, que jugarà a camp del Mallorca. I reprenent el fil del que en deies fa res, sí, a 2:15 tenim aquest Barça-Hapoel de Tel Aviv, un Barça que està amb 17 victòries, igual que el conjunt israelià, i que té una nova mala notícia, perquè coneixíem la baixa ahir de la Provítola per 3 mesos. Acabem de conèixer que Toko Shengelia no podrà jugar avui per una lesió al múscul soli de la cama dreta. En canvi, Darío Brizuela ha rebut l'alta mèdica. Xavi Pascual, tècnic del Barça.
Tinc la sensació que 20-21 són el que necessites per play-in, 22-23, depèn de com vagi, per play-off.
Héctor.
Tinc la sensació, però no, és difícil de valorar-ho encara. Un dels problemes de l'equip és que a fora tenim un nombre de victòries relativament bo, però se'ns han escapat masses victòries per diferents raons en els partits de casa, no? I ha coincidit moltes lesions, ha coincidit molta cosa, però se'ns han escapat masses partits a casa i això és el que et paralitza. Per tant, tant de bo aconseguim estar sòlids d'aquí al final a casa, perquè ens donaria un marge de poder-nos classificar important.
Estem en el tram final de temporada. Deia Montse, 31a jornada de l'Eurolliga. És molt important assegurar aquestes victòries a casa per estar al play-off. Mal menor al play-in per un equip que nota el desgast de la temporada i que avui no podrà comptar ni amb Juan Núñez, ni amb Nicola Provítola, ni amb Toko Schengel. I aquest Barça-Hapoel de Tel Aviv a partir de 2:15 aquí al Palau Blaugrana.
Albert Díaz, moltes gràcies. Bona feina, bon cap de setmana, que vagi bé.
Igual per tots, que vagi molt bé.
Adéu-siau. Fins aquí ha arribat la Linterna Cope Catalunya i Andorra. Rep la salutació de qui us ha acompanyat, la Montse Rodríguez. Ja saps que ara arriba la Linterna. Continua, de fet, amb Àngel, l'Exposito i tota l'actualitat. Que passi un bon cap de setmana i vigileu, perquè demà pluja. Diumenge la cosa canviarà, però demà...